I en tot cas, Arnau, si és un excés de sinceritat per part d'Alberto Núñez Feijóo, em sembla un líder mediocre aleshores, perquè és un excés de sinceritat en un tema que és molt delicat i que ell sap que li posarà moltes traves a aquesta campanya.
Cap polític per res, per un excés de sinceritat. Mònica, no ens enganyem.
Jo, evidentment, no us puc assegurar al 100% si era sinceritat o si era una cosa premeditada. Jo era allà, però no us ho puc assegurar. Això només us ho pot assegurar la persona que ho va dir i des de l'entorn del PP.
Perdoneu-me,
més enllà d'això, jo us dic la sensació que jo vaig tenir que era una relliscada. Ara, segurament em podran desmentir al cap d'uns mesos o d'aquí uns anys.
No acabo d'entendre massa bé aquest plantejament que feu de que no li va bé en Carles Puigdemont que li vagi malament en el PP a Galícia. Jo crec que li va bé que li vagi malament en el PP a Galícia, perquè, òbviament, referma una estratègia del PSOE, sense cap mena de dubtes, i, a més, obre una altra finestra. Diguem-ne, si és que el bloque en aquest moment doncs es converteix com a la primera força o arriba a governar a Galícia, doncs un altre punt amb aquesta diferenciació territorial que hi pugui haver-hi, que hi ha Euskadi, que hi ha Catalunya, i que ara s'hi afegeix la tercera comunitat històrica. Per tant, jo, si és que supoc segur que si Carles Puigdemont, que no es presenta a Galícia, hagués d'apostar, segurament que apostaria més perquè li anés bé el bloque i el PSOE, en aquell que ha dit el ministre, el bloc progressista, que no pas que li vagi bé a mantenir la majoria absoluta del PP.
No, però el que dèiem, Ramon, ho dinamita abans, no dèiem que no li convingui a Carles Puigdemont més una victòria del bloc progressista a Galícia que no pas del Partit Popular. El que dèiem és que potser Feijóo actua arrossegat per aquella carta i el temor a que Carles Puigdemont expliqui alguna cosa que el perjudiqui, a dir, escolta, ho dinamito jo abans que no pas ho faci Junts per Catalunya.
No, si estem d'acord, però vull dir que això és evident que hi ha alguna cosa, i que quan el ministre parla de la punta de l'iceberg, hi ha alguna cosa més, i a sota hi ha aquest un iceberg per apagar important. I evidentment l'Arnau no ens ho dirà, perquè no pot dir-ho, perquè així es varen comprometre, però entenem, Arnau, que la persona que us va fer aquest off the record era del màxim nivell de la responsabilitat del PP.
Correcte.
No és off the record, diu.
Bueno, que es va fer una trobada, aquest dinar de 2 hores i tal, igual.
És una trobada en què ens vam comprometre.
No és allò el Cisgaraví que passava per allà.
No, és primera espasa.
Primera espasa, per no dir el primer.
Crec que s'entén perfectament, no? No cal tampoc aquí donar més voltes.
També dic una cosa, intentar mantenir un secret polític amb 16 persones en una taula, de debò que arriba un moment que dius, hòstia, que pa... No,
però és que Jordi...
L'únic que no diu el nom, perquè és una persona com cal, és l'Arnau Mañé.
Exactament.
No, però jo he llegit gent que estava allà, que hi va anar, que no, però... Qui va ser, perdó? El cap de 24 hores, no... Carlos Herrera o Carlos Alsina o Ramiro Santos va dir Feijóo.
Sí.
Mira, això sí que vull fer una defensa dels altres companys que eren allà, els 15-16, no sé ben bé quants érem, que érem allà, ningú ha dit qui era aquesta font.
És veritat.
Sí que, evidentment, al voltant,
tothom ho sap. Tu els teus caps no són mai quina bestiesa poden dir. Jo no ho he dit perquè a mi l'Arnau no m'ho ha dit. I si m'ho hagués dit i m'hagués dit no ho diguis, jo no ho dic. El problema és que hi ha altres que ho han dit i que...
Però que s'entén perfectament.
Home, i tant, que s'entén perfectament.
No passa res, tampoc. Al final arriba un punt que també tampoc pecarem dinar.
Veu sopar bé, almenys, o no?
Era un dinar.
Perdó, sí, perquè es va dir sopar, sí.
Sí, es va menjar bé, però algú se li va assentar malament el menjar.
Es va fotre l'ostre que estava fet tot podrida. Digue'm.
No, jo trobo que el problema de tot això, més enllà del que pugui passar a les eleccions galegues, és que el Feijóo s'està revelant un líder dels conservadors molt poc il·lusionant. O sigui, les característiques del lideratge s'estan diluint ràpidament amb ell. Encara recordo quan va arribar a Madrid després del Casado, que sembla que parlem de Reces Vinto i de Boitila, però que fa 4 dies, i es deia, hòstia, por fin, política adulta. Jo, clar, vull dir, aquests bandazos, aquests dubtes, aquests desastres de comunicació són tot el contrari del que s'espera d'un adult bregat en política. No
caldrà que esperem gaires dies per saber què és el seu futur que li espera, perquè si a Galícia realment el Partit Popular no renova la majoria absoluta i no aconsegueix aguantar el govern, jo crec que les conseqüències per Feijóo a Espanya seran demoledores.
Està clar que ell té molt més a perdre
que no pas el Rueda, fins i tot, que és el que es presenta, no?
Que no pas a guanyar.
Primera, perquè és la seva comunitat on va guanyar repetidament per majoria absoluta. Ara que arriba el gran líder que ha fet el salt a Espanya, que és la gran esperança, que tot això, resulta que si això no li surt, i és difícil, perquè guanyar per majoria absoluta, això no és fàcil, no és fàcil. D'altres vegades ha vingut de dos diputats. Per tant, si ara això del ahir que entrevistava en Jordi a la líder del Bloc Nacionalista Gallego, que per cert va donar una magnífica impressió,
L'Anna Pontón, molt bona impressió. Sí.
I encara que tinguin un molt mal candidat, pot dir el que evidentment cada dia el ministre, no? No tenen un bon candidat al PSOE, perquè evidentment, però ja saben que van a perdre, que no van a guanyar, però van a buscar els vots necessaris per poder fer una majoria que pogués rellevar el PP. Per tant, si això passa, dilluns els ganivets circularan per Gènova, eh? Però es molat.
Sí, dilluns circularan per Gènova i també a Pedro Sánchez se li afegirà una dificultat, perquè al final un govern del PP a la Xunta ja sap el que hi ha, ja sap que no hi pot comptar, però sap també que no seran els barons del PP, en aquest cas el de Galícia, el Rueda, el més conflictiu, però si hi ha un govern de coalició del BNG amb el PSOE, és evident que això incrementarà l'exigència per Pedro Sánchez, li crearà un problema, i que Anna Pontón, doncs, fins i tot voldrà fer moltes coses front comú amb el País Basc i amb Catalunya, no?
Seguríssim.
Però això seguríssim. No és necessàriament dolent, Ferran.
A mi em sembla superbé, però a Pedro Sánchez, doncs, bueno, serà una carpeta que ara no hi és i haurà de posar damunt la taula la carpeta gallega.
Però fins i tot, si tu mires des d'una altra perspectiva, a ell li pot anar bé. Perquè, primera, desactiva claríssimament el seu principal líder de l'oposició, que és Feijó. Sí, ara hauran de començar un procés al PP. Bueno, ja veurem com acaba, això diumenge, eh? Uh-huh. Però si acabés, com estem suposant, han de començar un procés, buscar un nou líder, cuidar-se les ferides... Per tant, escolta'm, entre pitos i flautes, un any, dos anys, els tens per davant d'una oposició al Congrés completament desarticulada. Que cada vegada que aixequi la mà per dir segons què, escolti, vostès callin, que són uns culs olla. Això per començar.
Estic
fent una hipòtesi, òbviament, si no... I la segona qüestió, el que dius dels tres... Al final, aquesta legislatura hi ha una gran oportunitat, que és que tornar la pilota a la posició d'on mai havia d'haver sortit durant la transició, que és... Espanya té tres comunitats històriques, que són Galícia, Euskadi i Catalunya, que han de tenir un reconeixement diferencial des del punt de vista polític i institucional, i de competències fins i tot, i llavors hi ha una altra forma d'afrontar la situació, evidentment, sense menys tenir ningú això. Sense menys tenir, òbviament, ni Andalusia, ni Extremadura, ningú. No es menys té ningú, però són realitats diferents.
Sí, però la pràctica de 40 anys de governs espanyols i de 40 anys de jurisprudència del Tribunal Constitucional ha esborrat aquesta frontera, és a dir, aquesta frontera que tu marques i que jo crec que quan es va redactar la Constitució, l'ànim dels redactors de la Constitució, quan van diferenciar entre nacionalitats i regions, era aquest, era de diferenciar, diguem-ne, les que van tindre autogovern a la República, Catalunya, Euskadi i Galícia, de la resta, aquests 40 anys de pràctica política ho han esborrat.
No és veritat,
i segurament, però, perdona, si Jordi Basté li hagués preguntat al ministre Bolaño per això, hauria dit que totes les comunitats autònomes han de tenir han de poder accedir al mateix nivell d'autogovern i que s'ha de tallar igual per tothom, perquè és el que fan, és el que han fet els governs del Partit Popular i del Partit Socialista.
Un moment, 30 segons.
Menys, 10. És que no és veritat. Hi ha consagrada per la Constitució un fet diferencial claríssim, que és el sistema basc, que no té res a veure amb els altres. Per tant, ja està consagrat a la Constitució. És que no cal fer gaires més invents.
Una cosa, permeteu-me, són els de... Una notícia que m'acaba de passar al sotsdirector del Monarracul, Albert Sort, que és que em quedo de pasta moniato. Alberto Garzón finalment no s'incorporarà a la consultora de l'exministre del PSOE, Pepe Blanco. Ahir va transcendir la notícia del fitxatge, però ell mateix ha decidit fer marxa enrere davant de les crítiques rebudes. En un comunicat a Twitter... Diu, tras la incomprensión suscitada en el espacio político y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto. Ahora ve, afegeix, no obstante, pienso que la izquierda tiene que reflexionar, o sea, él que es esquerra pura, la izquierda tiene que reflexionar sobre cómo se trata a los hombres y mujeres... que dedican su tiempo, su energía y su vida a los proyectos colectivos. La izquierda en la que yo creo no debería reproducir esas prácticas que expulsan a más gente de la que integran. La izquierda en la que yo creo es menos prejuiciosa e inquisitorial. Es más heterodoxa y humana. y sobre todo tiene una concepción del Estado y de la política donde lo importante no es el lucimiento personal en términos de pureza izquierdista, sino tener más influencia en todos los espacios posibles. Está molt bé aquest debat.
Però benvingut a la ideologia anti-woc, un altre que ha experimentat a les seves pròpies carns el que pot passar amb la inquisició puritana de la nova esquerra i que ha vist que anem molt malament per aquest camí.
Però potser és més, perquè jo és el que vaig veure ahir al vespre, un problema d'hemeroteca, perquè ahir Alberto Garzón li estaven traient totes les seves intervencions televisives contra les portes giratòries i tot aquest discurs. És a dir, quan tu estàs en política activa, és a dir, el que ell denuncia, que tu dius, em sembla molt bé, a mi també em sembla bé, però ell també ha sigut actor d'això.
Doncs a mi no.
També ha sigut actor d'això, perquè quan ahir li treien, és a dir, el seu problema és l'hemeroteca de tot el que va dir contra les portes giratòries, els consells d'administració, i això és clar, quan ell se'n va deixar la política i se'n va treballar per una consultora d'assumptes públics, després d'haver dit tot el que ha dit, doncs hi ha un problema de coherència.
Clar que sí, el que no pots és passar-te la vida donant lliçons i després tu fer tot el contrari, allò que és per això la gent està desafectada de la política, no només faltaria.
Sí, escolta'm, això és com el que treballa a RAC1 i se'n va treballar en un altre lloc i la vida és dura.
Però el que treballa a RAC1 no s'ha passat la vida dient que l'altre lloc és una merda.
Aquest concepte de que la gent no es pot guanyar la vida, jo estic absolutament en contra. I estic absolutament en contra. Aquest moment, aquesta empresa, a la qual, per cert, poca broma, els caps de l'empresa són dos ministres, un del PP i l'altre del PSOE, el Pepe Blanco i l'Alfonso Alonso. És a dir, el Pepe Blanco, ministre del PSOE, i l'Alfonso Alonso...
És una empresa de portes giratòries, clarament.
Per què ho dius tu? És una empresa que simplement es dedica a fer consultoria, que es dedica a fer una cosa que tots els països del món està absolutament gestionada i reconeguda, que és lobby, que és fer lobby, i aquest senyor ha acabat la seva funció com a ministre, i ara, doncs, entra en una nova etapa. És una persona jove, que entén que s'ha de guanyar la vida, i, sincerament, aquesta mania de que... Això no passa a cap país del món.
Guanya la vida privada.
No, passa que està bé que hi sigui regulat,
això.
Aquí li prohibim a la gent guanyar-se la vida. No, vostè no es pot guanyar la vida, vostè se l'ha morir de gana.
La gent, Ramon, jo crec que...
Què pot fer aquest home?
Treballar a l'empresa privada?
Deixa'm acabar, no havia acabat. Què pot fer aquest home estant en aquesta empresa, singular, em sembla que es diu, que no pugui fer estant en un altre...
Acento.
Què pot fer allà per haver sigut ministre? Que té una agenda de telèfon.
Això sí que és veritat, Ramon, que totes aquestes empreses, aquestes consultories formades per exalts càrrecs de l'administració i exalts funcionaris dels alts cossos de l'Estat, el primer que aporten com a capital a la seva incorporació és la seva agenda.
Clar, això no és delicte, però això ha d'estar regulat i ser transparent, perquè fins ara el que passava és que es feia de forma informal, transparent i regulada, de la mateixa forma que es va fer, per exemple, a la Unió Europea un registre de lobbies,
per exemple,
doncs, saber qui actua, en nom de qui, amb quins mecanismes, jo crec que està bé, que és normalitzar el que abans es feia, doncs, de forma opaca.
Jo m'estimo molt més això, que no pas es dediqui a muntar martingales per sota mà, allò d'una forma opaca, clandestina, secreta, oye, te arreglaré esto, no te preocupes i tal. Jo m'estimo més això, és un senyor que treballa en una empresa que té tot el dret del món. Escolta, només cal que ens fixem, per exemple, no puc posar, és igual, l'exemple, per exemple, dels Estats Units. La immensa majoria de la gent que surt treballant a la Casa Blanca a prop dels presidents, la primera cosa que fa és contractar-se per una empresa de consultoria.
Vàries coses, em diuen alguns amics, no un només, diversos, que coneguts, que en aquesta consultoria hi ha gent de tots els partits i que no s'ha de considerar porta giratòria. Una. Segona, i molt important. Jo crec que ell és víctima d'ell mateix.
Sí.
Ell és víctima d'ell mateix. És a dir, aquesta mania... De...
Es passarà a tots amb el neopuritanisme aquest, ens acabarà passant
a
tots.
Escolta'm, un altre amic, el Manuel García, m'ha enviat un missatge que és que, clar, d'una cosa que aquest senyor va penjar. Alberto Garzón va penjar el 27 de setembre del 2016 un text que diu: el siguiente texto habla sobre las puertas giratorias, pero no es de hoy, lo escribió Lenin en agosto de 1917, Estado y Revolución, y la supresión completa del arribismo exige que los cargos honoríficos del Estado, aunque sean sin ingresos, no puedan servir de trampolín para pasar a puestos altamente retribuidos en los bancos y en las sociedades anónimas, como ocurre constantemente hoy, hasta en los países capitalistas más libres. Clar,
no, no,
si
millor tu que penses
això t'ho trauran, t'ho posaran a la cara. Sí, el problema és posar-ho. Sí. El problema és posar... Si jo estic amb tu. Si és que, perdona, ha sortit ja, i com ho ha enviat l'estimada Isabel García Pagán, ara mateix, ha sortit Òscar Puente dient una cosa al ministre, que té raó, que diu, hay que cobrar... Bueno, té raó, i que linka el comunicat de l'Alberto Garzón. Òscar Puente ha escrit, hay que cobrar poc, aquesta mania d'escriure tot pel Twitter, tu, hay que cobrar poc, no, que foten el que vulguin, perquè també ho verbalitzin, coi. Sí, hay que cobrar poco, pedir perdón todo el día por ser político, soportar insultos e intromisiones en tu vida privada, si eres de izquierda, a más, padecer todo tipo de bulos y calumnias y después buscar trabajo en algo que no tenga la menor relación con lo que has hecho.
Té raó el Puente. En tot cas, val a dir que una porta giratòria és anar a un consell d'administració d'un banc o una elèctrica, no anar a treballar a una consultora.
Per això,
que és el que anava a fer el senyor Alberto Garzón, fins on jo sé, havent-ne informat, a més, prèviament a la direcció de Sumar i haver-li dit la direcció de Sumar, doncs, fes el que vulguis, vés a treballar on vulguis. Ara, és això, jo reitero, jo crec que ell no s'esperava el petit terratrèmol dins l'espai polític de l'esquerra espanyola que es va crear ahir, les editorials, per exemple, que evidentment ho ha aprofitat perquè tot val pel caldo de Pablo Iglesias, doncs, contra Sumar i contra Alberto Garzón, i que sortís, doncs, tota aquesta hemeroteca, i ha fet, doncs, que faci un pas enrere.
És un quart d'onze.
Doncs a mi em sembla molt bé que faci un pas enrere, perquè no es pot passar la vida, tota la vida, criticant, diguen portes giratòries, diguen consultories, perquè jo tinc una amiga que va marxar malament de la política i li van prometre que si marxava bé li trobarien feina en una consultoria o altra, però si marxés malament farà un fred que te n'hauràs d'anar a viure a Sibèria, i així és la vida de la política, i per tant un no es pot passar la vida dient que això és absolutament infame per la ciutadania en general, que quan marxa de la seva feina doncs s'ha de buscar la vida, i a ell fer el mateix que ha estat criticant tota la vida. Per tant,
però és que ara estàs dient el contrari del que acabem de dir. Això no són portes giratòries. Aquest senyor
és igual,
ha plegat...
posa-li el nom que vulgui,
no,
tu saps perfectament
que... Si tot val, digue'm
no,
a mi
tot
com...
val amb relació contràriament a lo que és proclamat tota la vida de la ciutadania.
Perdona'm, Anna, si això és així, és que aquest noi que és relativament jove, no sé quina edat deu tenir família, digue'm tu que es vol guanyar la vida. No, que algú m'ho digui.
Pues no ho sé, pues com lo que...
Anna, descarrega el moig,
ser un funcionari. Són funcionaris.
Sí, funcionari.
No, volem una... però, escolta, però... tampoc no podem pretendre una política de funcionaris i on només s'hi dediqui la gent que són funcionaris i que tenen garantit el seu retorn a la plaça, com si res. És que si... vull dir que també el risc que correm és acabar amb això.
Exactament, també és aquesta.
No funcionaris, no, però que no hi ha altres empreses que no tinguin res a veure amb el públic, que pugui treballar aquest senyor.
Per què té que veure amb lo públic una empresa privada com
Afecto? Per què té que anar a treballar amb lo públic?
A la qual hi ha un exministre del PSOE i un ministre...
No, un, per favor.
Bé, és igual. Pues no, trobo bé, jo no.
No, Anna, però simplement em sembla que ens l'agafem amb paper de fumar. A més, aquest...
L'agafo amb paper de fumar perquè jo crec que amb la política m'agradaria una política neta, una transparent, que la ciutadania cregués amb els polítics. I només falta ja que l'esquerra i un senyor com el senyor Garzón també se'n vagi a treballar amb una empresa pública amb relacions múltiples amb el poder.
Que no és no pública, Anna, que no és una empresa pública.
Que no és pública,
que
és una empresa... relacions directes amb el poder.
Bueno, quina empresa no té relacions amb el poder? Vull dir, escolta, nosaltres... A veure, aquest senyor acaba d'entrevistar un ministre. Això són relacions amb el poder? En Jordi Basté té relacions amb el poder? El grup Godó té relacions...
Estem parlant d'una consultoria que viurà de fer relacions amb aquesta empresa, amb l'altra, i les carreteres públiques, i l'aigua pública, etc.
Però per què necessàriament això ha de ser una cosa delictiva, Anna? És
jo no dic
que
això
entendre.
Sigui una cosa delictiva, si ho fes jo o si ho fessis tu. Dic que un polític que s'ha passat la vida dient que posa ni les cometes que vulguis, la relació amb el poder de les empreses, etc., doncs deixen molt, esquitxen molt i fan sospitar la gent de que tot és un nepotisme, perquè ara aquest senyor faci el mateix.
Jo crec que aquí està d'acord, aquí podem estar-nos mitjana amb la discussió, però aquí el que és obvi és que uns anys després tot el que és escrit Et torna. Amb aquestes coses, les coses que has escrit a les xarxes, és igual, les fotografies penjades.
Sí, sí. O ja
tot. Ahir vaig penjar unes fotografies d'Instagram que sortia una que, era, que clar, pesava 400 quilos, que no passa res, 400 quilos, i clar, que veies allà i deies, hosti, clar, però clar, perquè estan penjades.
Jo em vaig veure una teva en pèl ahir.
Sí, clar, i tant, en pèl que n'he tingut, però clar, és que és una cosa que dius, clar, però tothom té, té el passat que té, i et dic una altra cosa, el problema és escriure-ho. Perquè quan ho escrius, Javier Melero, passa el que passa.
No, home, està bé, sobretot el text aquest de Lenin que va penjar, perquè Lenin sí que va trobar en 1917 la solució per aquesta gent que de la política havia de passar en un altre lloc, enviar-los a Sibèria a treure carbó. Si aquest
els feia,
és... A...
Els feia funcionaris.
Els feia funcionaris del cul.
Són les 10 i 20. Anem al Port de Tarragona, perquè em sembla que així com el nord del país continuen allà, al Port de Tarragona ja havien pactat amb la Conselleria d'Interior, que a les 10 del matí, amb Unió de Pagesos al capdavant, es dissoldria aquesta protesta. Són les 10 i 20. Esteve Giral, tu diràs.
Doncs sí, com s'havia previst, com hem anat explicant des de les 6 del matí, a les 10, ara són gairebé un quart i mig de 11, doncs els pagesos han agafat els seus tractors, ara mateix estan formant una columna per marxar doncs, ordenadament per un tema de seguretat, i abandonen, per tant, el tall aquí a la carretera, no sense recordar que la protesta està ben viva, que les seves reivindicacions encara no han estat resoltes, que segueixen negociant amb Generalitat i també mirant a Madrid. De fet, hi ha una manifestació ja prevista el 22 d'aquest mes a Madrid, i sobretot demanen una qüestió molt urgent, que no s'oblidi que la sequera els està afectant especialment amb ells, que no poden, per exemple, doncs donar de beure com voldrien el seu bestiar, o no poden regar els camps com haurien de regar-los, i que se'ls estan morint els arbres. I demanen també la llei de la cadena alimentària, que consideren que és clau i que no es pugui vendre els seus productes per sota del preu de cost. Amb això, amb tot això damunt de la taula, Unió de Pagesos, el sindicat que havia convocat aquesta mobilització amb el suport aquí a Tarragona de Plataforma Pagesa, els que havien convocat la setmana passada aquella manifestació que havia de Barcelona, doncs han decidit aixecar el tall de manera conjunta. Aquí s'han trobat, tot i que sabeu que Plataforma Pagesa i Unió de Pagesos no sempre s'estan trobant a les reivindicacions i a les protestes, però al final el que diuen és tots som pagesos, anem a lluitar per aconseguir el que volem.
Gràcies, Esteve Giral, tornem més tard, són les 10 i 22 minuts, d'aquí uns moments Jordi Pina al Món RQ. Per què? Perquè he de dir que aquí el Barça ha estat molt bé. Ha estat molt bé, perquè és l'advocat que porta el tema del Barça respecte a aquesta informació que avui treu La Vanguardia sobre el passaport de l'exjugador del Real Madrid, Marcus Slaughter. D'aquí uns moments en parlem amb ell.
Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba a Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
Una història d'amor mai contada. Una estació de trens d'Albacete. Ella viatja en preferent. Ell, en classe turista. Prop dels serveis. Triomfarà l'amor, aconseguirà seure al seu costat. El Paco, el revisor, no li posarà fàcil. Perquè la teva història d'amor també és un amor de pel·lícula. Celebra-la. 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La Lola. Res de dolors. Aquest es deixa per als seus peus, perquè continua sent la reina de la festa. Que ara té més responsabilitats? Sí. I la primera és ballar.
Doncs per ella, un León. Hi ha un SEAT que porta el teu nom, perquè amb fins a 10 anys de garantia hi ha un SEAT per tu. Estrena-la amb SEAT Flex.
Mentre regues les plantes o passeges pel parc, et venen al cap les vaques. I no, no pas aquestes vaques, sinó aquestes altres. Al Com Viatges sabem què et passa. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sabem quines vaques tens al cap. Fes la reserva ara per l'estiu amb fins a 600 euros de descompte i el millor preu garantit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Me regales calma, me regales vida, me regales todo. Confío en ti, ojalá siempre. Soy de Freds, autor.
Aquest 14 de febrer volem desitjar-te feliç dia de Sant Valentí. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10 i 26 minuts. Avui hem sabut que després de 9 anys des que va començar a investigar-se, la justícia ha reactivat el cas Slaughter, que és la causa contra la presumpta falsificació del passaport de l'exjugador del Real Madrid, Marcus Slaughter. Toni Muñoz explica avui a La Vanguardia que el Barça ha estat clau perquè la justícia s'hagi posat les piles i que Jordi Pina ha tingut un paper especialment rellevant i determinant com a advocat de la part, en aquest cas, del Barça. Jordi Pina, bon dia. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia. Pels que som profans en la matèria, com resumiries aquesta causa?
Bé, és una causa que va començar, imagina't, l'any 2015, com bé dèieu, després de 9 anys, i en la que hi ha hagut una instrucció que va estar relativament senzilla, perquè tampoc no hi havia massa cosa per fer, i jo tot això no ho sé directament, perquè jo no estava comparegut en el procediment en aquell moment. I el que sí que va passar és que hi havia fonamentalment dos dels imputats, però en realitat tots els que estaven imputats que no se'ls trobava, i les seves defenses tampoc no facilitaven les coses perquè se'ls trobés, i durant molts anys, perquè se'ls havia de notificar una interlocutòria, que és la interlocutòria d'apertura de judici oral, que és obligatori notificar-la personalment. Llavors, em consta que des de l'associació de baloncestistes, perquè des del meu despatx a Madrid porta la defensa dels jugadors, es van fer 7 o 8 escrits d'impuls dient, escolti'm, això està parat, facin el favor de localitzar-lo, etc. I va ser, a partir de que a mi, el juny del 2023, pel fet que va renunciar a l'anterior lletrat del Futbol Club Barcelona, els serveis jurídics del Barça em van trucar i em van dir que si em podia fer càrrec de l'acusació, i quan vaig comparèixer vaig dir, bueno, aquí o ens hi posem una mica en sèrio o aquest jutjat se'ns està rient, perquè anem presentant escrits i ningú fa res, i l'única manera que realment ens van anar en sèrio és demanant ordre d'atenció internacional i nacional, ingrés a la presó d'aquests senyors, perquè aquests tios són persones conegudes que van estar campant a les anxes i aquest procediment està paralitzat. I efectivament va ser que la jutgessa ens va donar la raó, va dictar, jo me recordo que vam presentar l'escrit conjuntament amb l'associació de jugadors, vam presentar un escrit a primers de juliol passat, i a finals de juliol la jutgessa va dictar la interlocutòria, i llavors, oh, sorpresa majúscula, que amb un d'ells, el Panco, que és un jugador que jugava en el Fuenlabrada en el seu moment, que és un dels investigats, ara hi ha acusats, el van detenir i sorprenentment al cap de 4 dies l'altre jugador, que era un jugador del Real Madrid, l'Slaughter, també va aparèixer amb el seu advocat directament en el jutjat per evitar que el detinguessin. I ara estem a l'espera de que pugi això una altra vegada al jutjat del penal, perquè ja hem sigut una vegada per totes, després de 9 anys podem celebrar aquest judici.
Clar, avui el Toni Muñoz, en aquest article a La Vanguardia, explicava que l'ambaixadora de Guinea Equatorial va advertir des del primer dia que el passaport d'aquest jugador de Slaughter estava falsificat. Clar, si un país, pregunto, des d'un punt de vista que jo no entenc això, si un país denuncia que hi ha un passaport falsificat, com s'entén, doncs? Desig de la justícia, protecció a una de les parts?
La veritat és que no ho sé, perquè la instrucció ha sigut una instrucció que jo, abans de passar, quan vaig compareixer en nom del Barça, i tampoc ha tingut una complexitat tremenda, perquè al final va venir el cònsol de Guinea a manifestar que se li havia falsificat la seva signatura amb un document oficial, van declarar persones de l'ACB i de la Federació, que van ser els que van descobrir, que perquè en realitat això es descobreix perquè quan primer fa el passaport el jugador Slaughter i després quan ho fa l'altre jugador que es diu Panko, que tenien el mateix representant tots dos, doncs em sembla que és la Federació, descobreix que el número de sèrie d'un passaport i de l'altre eren els mateixos.
A partir d'aquí
és quan es descobreix i quan comença a tirar endavant la investigació. Jo recordo que en el seu moment, ho recordo perfectament, perquè estava jo en un dinar amb una persona del Barça, dinant per un altre tema, i va sortir en la conversa aquest tema. I me'n recordo que vaig ser jo que els vaig dir, escolta'm, jo crec que el Barça, tenint en compte que a més el Real Madrid aquella temporada va guanyar la Lliga, i si no recordo malament la Copa del Rei, i amb un jugador que clarament després va determinar que no podia haver estat alineat perquè era extracomunitari. I me'n recordo que vaig dir, escolta'm, hauríeu de presentar-se com a acusació, perquè el Barça en realitat també és perjudicat per això. I efectivament el Barça va comparèixer, el que passa és que em van trucar i em van dir, hem comparegut, però s'ha designat amb un altre advocat. I vale, pues ja està. I ara finalment me'n faig càrrec jo una altra vegada, i perquè el Barça, igual que també està representat la resta de clubs a través de l'ACB, que estan compareguts, doncs estem allà compareixent, esperant que hi pugui haver-hi una sentència, perquè totes les acusacions, tant el sindicat de jugadors com l'associació de clubs de bàsquet com el Futbol Club Barcelona, que serien les tres acusacions particulars comparegudes, també hi ha l'advocacia de l'Estat i el Ministeri Fiscal, doncs nosaltres ens hem fet reserva d'accions civils, val? Perquè això és un delicte, el delicte de falsedat i el delicte de corrupció, que és complexa, i que el poder demanar una responsabilitat civil aquí, en el fons, el que nosaltres pensem és que la responsabilitat civil que se'n pot derivar de tot això s'hauria de tramitar amb un procediment administratiu, amb un procediment civil, en el sentit de que aquells triomfs que va obtenir, en aquest cas el Real Madrid, perquè el Fuenlabrada, que és l'equip on jugava el Panko, no va obtenir cap èxit esportiu, doncs que això es pugui retirar, perquè es van produir aquestes victòries del Real Madrid en l'alineació indeguda clarament d'un jugador.
Val. Per tant, en aquest moment la situació és que ells dos ja s'han entregat a la justícia, vaja, un el van agafar i l'altre s'hi va posar bé, que és l'Slaughter en el segon cas. Aquí ara hi ha un dubte que, clar, com a cunyat en la matèria, t'he de preguntar, 5 anys sense localitzar un jugador quan a les xarxes ha penjat la seva vida i miracles, és normal? És un problema que, tenint en compte que ell és nord-americà, és a dir, què ha passat aquí? Com perquè el jutge del jutjat d'instrucció número 27 de Madrid en 5 anys no hagi trobat un jugador? O dos jugadors?
Pues, sí, la veritat és que és sorprenent, perquè a més em consta, perquè així m'ho he repassat quan he comparegut amb el procediment, que l'associació de jugadors va presentar fins a set escrits, en un període de 2 anys, i demanant impulsar el procediment, explicant la problemàtica que hi havia, i el jutjat, doncs, ni els proveïa. La veritat és que no coneixen el titular o la titular d'aquest jutjat, no entenc aquesta passivitat. Em sorprèn en aquest país que hi ha procediments que tenen una celeritat espectacular i n'hi ha altres que queden allà morint amb un jutjat sense que ningú faci res. I al final no ha estat... Imagino que, clar, quan ja li vam demanar que havia d'ordenar, perquè és que és la seva obligació. Si una persona no compareix amb un jutjat, el que has de fer és ordenar. Que, de fet, nosaltres el que demanàvem és que se li fes una detenció als efectes de notificar-li, perquè és que l'única cosa que demanàvem és que se li pogués notificar personalment una interlocutòria. Fixa't, la d'anys que hem tingut trigat perquè això es pugui fer. I al final, en aquesta vida, què és el que passa? Doncs, fins que no s'hi posen en sèrio, doncs... No,
tota cosa, Jordi Pina, que em puguis explicar ara sobre el que creus que ha passat sembrant d'una opinió i no d'una realitat.
No, clar.
Clar, tu creus que s'hauria reobert la causa si no fos per la intermediació del Barça?
No ho sé, i el que sí que puc dir és que nosaltres, juntament amb l'associació de jugadors, vam demanar que es detingués, s'ordenés la detenció nacional e internacional del senyor Panko i del senyor Slaughter.
Quan ho vau demanar vosaltres, perdona, Jordi?
Quan
ho vau demanar?
Jo ho vaig demanar el dia 7 de juliol del 2023, i la jutgessa va dictar la interlocutòria el 27 de juliol. I si no recordo malament, el Panko el van detenir l'agost, i l'altre, l'Slaughter, el seu advocat, suposo que quan es va assabentar que realment això, bueno, quan va veure la interlocutòria de detenció del seu client, corre, li va dir al seu client, escolta, em podrien donar al jutjat perquè et detindran en qualsevol moment pel carrer, com que va passar amb l'altre jugador.
Em sorprèn molt que vosaltres parleu, em presenteu aquesta demanda, aquesta reclamació, el 7 de juliol, i que en poques setmanes la jutgessa ho demani aquesta ordre d'atenció, i que abans no s'hagués fet res.
Ja, sí, i et dic, i escrits d'impuls n'hi havia quantitat, no ho sé, la veritat no tinc ni idea, sé que és a partir de que vam demanar la detenció, que la jutgessa es va posar les piles i va dir, home, és que m'havia de dictar una resolució forçosament, perquè estava demanant la detenció d'una persona perquè se li notifiqués. Llavors, si el jutge ja ni hagués resolt això, doncs llavors estava cometent un delicte de prevaricació. Per tant, el jutjat va haver d'agafar i dir, escolta, els hem de detenir aquests tios ja. És que no hi havia altra opció, no podien explicar res, de dir, no, ja... Aviam si apareixen, no? Si portem no sé quants anys amb aquests senyors que no els podem notificar una interlocutòria, que era una cosa molt senzilla. Pues suposo que les seves defenses tampoc tenien especial interès i bueno, pues així estaven. I els escrits que estaven presentant per part dels jugadors, del sindicat dels jugadors, doncs no sortien a efecte, perquè la jutgessa és que ni els proveïa. N'he comptat fins a 7.
Déu-n'hi-do.
I llavors al final... Doncs hem dit, bueno, escolta'm, o fotem ja una cosa més contundent, o nois, aquí no farem aquest judici a la vida. I clar, què passa? Que tot això ja m'ho sé, jo ja m'ho sé. Ara després, quan anem a judici, perquè ara ja, suposo que ja en breu pujarem al penal, a fer el judici, les defenses el primer que faran és al·legar violacions indegudes. Que no els hi falta raó, perquè clar...
Clar, que, bueno, com passa amb el futbol... Com passa amb el futbol, quan hi ha una alineació indeguda, partit perdut. Per tant, si això va com ha d'anar, si el judici oral va com ha d'anar, estem parlant de que el Madrid, de debò, o sigui, si és reglament en mà per alineació indeguda, el Madrid perd un seguit de partits, entre els quals la Lliga i el de la Copa.
Sí. És que, clar, aviam, a la que tinguem una sentència, evidentment, no podem ser tan lleugers de pensar que ja hem guanyat. Evidentment, nosaltres tenim una acusació... seriosa, que la formula no només nosaltres, sinó el propi Ministeri Fiscal també considera que els fets són constitutius de delicte. Nosaltres considerem que hi ha més delictes dels que creu el Ministeri Fiscal, però això és igual, i el dia que hi hagi una sentència, si és que tenim la sort d'aconseguir una sentència condemnatòria en la que es condemni aquests jugadors per haver falsificat els documents i per haver comès un delicte de corrupció en l'àmbit esportiu, doncs llavors jo crec que tindrem la porta oberta plenament, perquè les acusacions particulars, tant l'ACB, l'Associació de Clubs, com l'Associació de Jugadors, com el Futbol Club Barcelona, que en aquest cas és l'únic club que està comparegut, doncs puguin iniciar les accions civils pertinents en l'àmbit administratiu per desposseir el Real Madrid dels títols i dels èxits esportius a nivell intern, perquè no hem d'oblidar que el Real Madrid crec que aquella temporada també va guanyar la Lliga Europea, però a Europa no hi havia un cupo com hi havia a la Lliga Interna Espanyola el 2015 per poder... Per tant, l'alineació d'aquest jugador a Europa sí que estava correcta.
Acabo de seguida, però clar, aquí hi ha una altra història, que és també el Fontlabrada, pot haver-hi tenir repercussió amb equips que pugen i baixen. O sigui, vull dir que... Atenció, perquè el merder que pot haver-hi a la Lliga CB de bàsquet pot ser monumental si finalment... No tens ni idea de quan serà el judici oral, no?
No, perquè de fet ja ho havíem tornat a pujar, però faltava també que es notifiqués personalment amb un altre dels acusats, cosa que s'ha fet ja fa poc, perquè a més, com que jo tinc alguns advocats del despatx que hi van allà a la plaça Castilla constantment a emprenyar, no? De dir, bueno, què passa això? Que la funcionària està també bastant desesperada ja amb aquest tema, perquè això puja al penal, ho tornen a baixar, i ara ja sembla que definitivament tothom està notificat, tothom té notificat personalment l'auto, tothom sap de què se l'acusa, i ara només queda que el jutjat ho pugi una altra vegada cap al jutjat del penal 3, i que aquest jutjat del penal no trigui una eternitat en segalar-nos el judici, perquè això, entre tu i jo, és un judici, ara que no ens sent ningú, sí, és un judici que és relativament senzill, vull dir, no és un judici de 8 setmanes, saps? És un judici que en un dia o dos dies es pot celebrar perfectament.
Val. Acabo, aquesta sí que és l'última. Sí. Segons la teva opinió, el Real Madrid com a club hauria d'estar imputat en aquesta causa?
Jo penso que imputació penal no, és discutir. Hi ha una figura en el Codi Penal que és la del partícip a títol lucratiu. Vale? La gent, quan sent aquesta frase, recordarà que una de les partícips a títol lucratiu més famoses de la història judicial recent va ser la infanta Cristina, que era partícip a títol lucratiu. Un partícip a títol lucratiu és aquell que no participa del delicte, però sí que se'n beneficia del resultat del delicte, no? Dels efectes del delicte. Però aquí, tractant-se de la comissió d'un delicte de falsedat documental, és discutible que el Real Madrid pogués ser partícip a títol lucratiu. I crec que en aquell moment, en el seu moment, totes les acusacions van entendre que el que era més pràctic era, en tot cas, demanar les responsabilitats civils que poguessin correspondre en el Real Madrid amb un procediment. Fixa't que, ja ho deia abans, totes les tres acusacions particulars, ACB, jugadors i Futbol Club Barcelona, han fet expressa reserva d'accions civils. En aquest sentit, pel que jo dedueixo d'haver aterrat en aquest procediment i haver llegit les declaracions i haver llegit els escrits, el Real Madrid no coneixia en el seu moment, quan, perquè aquest jugador, l'Slaughter, va començar jugant com a extracomunitari, va jugar 10 partits de Lliga com a extracomunitari, i va ser llavors quan va aconseguir miraculosament la nacionalitat de Guinea Equatorial, que suposo que el jugador no ho deu saber ni situar en el mapa. I llavors va jugar 15 partits més amb aquesta nacionalitat. Llavors, teòricament, de la instrucció no s'ha pogut demostrar que el Real Madrid conegués d'antuvi aquesta irregularitat, sinó que tota la documentació, aparentment, perquè la documentació no era burda, era una documentació que era aparentment real, i així es va significar que realment es va inscriure el jugador a la CD i a la federació. I va ser amb aquell punt que et dic, després de que se'n van donar compte amb l'altre jugador, que coincidia un número, que va ser quan van començar la investigació. I en aquest sentit he d'entendre que ninguna de les acusacions va considerar en el seu moment que el Real Madrid doncs pogués ser participat a títol lucratiu. Responsable penal, ja et dic que segur que no, i participar a títol lucratiu és discutible, però és el mateix, perquè al final la responsabilitat civil demanada dins del procediment que demanada fora del procediment és el mateix, i jo penso que en aquest cas s'ha fet bé per part dels advocats de les acusacions de deixar fora el Real Madrid i reclamar-li en el procediment que correspongui, que serà molt més pràctic.
Veig que Jordi Pina, moltes gràcies, espera que digui aquí, hola, perdona, Melero, que aquí el Pina, una cosa. Això d'aquest jutjat, ara deia el Félix Bolaños, pobre, quan l'he fet, ara ho comentàvem fora d'antena, quan li he preguntat de Slaughter, ell és del Rayo Vallecano, Félix Bolaños, clar, el Rayo Vallecano, i crec que amb el tema del bàsquet es va quedar en l'època de Norman Carmichael, que no havia ni nascut Bolaños. Per tant, és a dir...
Pues si sabessis on em vaig quedar...
Ja. Quan li he dit Slaughter bàsquet Real Madrid, ha fet una cara de... Hosti, per on va aquest poca solta?
Acollonido.
Sí, i llavors jo he dit, que no sé si vostè, digo, le voy a preguntar sobre el caso, però... I he dit, escolti, jo el que estem fent és intentar retallar el temps de la instrucció. Estem intentant total la seva... Estem parlant d'un cas de 5 anys aturat i que no es trobava una persona que a Instagram se'l pot veure, vaja, cada quart d'hora penjava coses gairebé.
Això? Jo no conec el cas, el Jordi ho coneix millor i dona una explicació, però a vegades t'hi trobes, i el Jordi ho sap tan bé com jo, que només que hi hagi una comissió rogatòria per fer la notificació del procediment amb algú, ja 2 anys els perds pel camí tranquil·lament, sense gaires problemes. Això pot ser una explicació que ja és dolenta. Després hi ha l'altra explicació, que és la passivitat de l'orga judicial, clar, o l'una o l'altra. Però bueno, aquest cas de sorprenent no té res. Jo estic rebent notificacions per coses del 3% que són del 2005.
Què dius?
El procediment que va... Perdó, del 2015.
Ah, però és igual,
és del 2015. Del procediment d'Innova, que és del 2012.
Què dius?
De Reus. Són procediments que encara estan...
12 anys?
Sí, home, sí, clar que sí. I te'n vas a les macrocauses aquestes de l'Audiència Nacional i 10 anys se't passen en un suspiro.
Déu-n'hi-do. Jordi Pina, una abraçada molt forta.
Molt bé, una abraçada i records al Xavier, que el sento per aquí.
Sí, vale. Adéu, Jordi.
Gràcies. Una abraçada, adéu.
Una abraçada. Fins ara. Són 3:15. Un segon, sisplau. Un segon.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Per nosaltres no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull el millor pels meus pares. Per això confio en Cuideo, la solució d'atenció domiciliària de referència per a gent gran. Cuideo, atenció domiciliària de qualitat.
No et perdis Macbeth, de William Shakespeare, amb Laia Marull i Ernest Villegas de protagonistes. Pau Carrió dirigeix la història maleïda d'aquest general que, enlluernat per una trobada amb 3 éssers malignes, entra en una espiral d'ambició i de destrucció tràgica. Maquinació, poder i tragèdia, al Teatre Lliure. Del 14 de febrer al 17 de març, al Teatre Lliure de Montjuïc. Compra ja les entrades.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet La Vanguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, què?
El Trivial Musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts!
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
3 dones i 3 homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro a sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
El perquè de tot plegat.
11 minuts i les 11. Atenció, una cosa que ha passat. És que sabeu que aquest matí s'estan debatent al Parlament Europeu les conclusions de l'informe que ha elaborat aquest grup d'eurodiputats que van venir a Catalunya?
De part.
Com?
De part.
Fa uns mesos avaluar la immersió lingüística. Bueno, ja hi ha hagut bastant mala maró. Jo, un dia he de parlar amb el meu estimat Lluís Tovar, eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, sobre si hi ha molta picabaralla habitualment al Parlament Europeu i si hi ha picabaralla, si realment és això de que a l'espanyol li agrada això del... Si és el número d'ordre d'europeu, qui són els millors, els que fan més claca i més merder a l'hemicicle? Lluís Tovar, què tal? Bon dia.
Bon dia. Tinc una llista llarga, eh?
Tens llista llarga, eh?
Que el que dius, però si hi ha una comissió sense cap mena de dubte on que és experta en merder i en aquest rum-rum i en mala maró és la Comissió de Peticions i la seva presidenta, Dolors Montserrat, que, en fi, aquest matí el que hem vist entre els companys, ho dèiem, vull dir, indescriptible, l'espectacle que s'ha vist entre els eurodiputats i, sens dubte, és, clar, és una comissió que ja ho diu el nom, de peticions, entren peticions de tots els ciutadans de la Unió Europea, i avui hi ha hagut una enèsima acusació a la presidenta, la Dolors Montserrat, de fer un ús partidista i de fer passar per davant un informe sobre l'ús lingüístic a Catalunya, que va arribar ahir al migdia a la taula dels eurodiputats i de sobte avui ja estava a l'ordre del dia. Per tant, com us podeu imaginar, el merder que hi ha hagut ha sigut important.
Déu-n'hi-do. I què més ha passat?
Doncs al principi, clar, al principi el que volien els eurodiputats dels altres grups polítics era que caigués aquest punt de l'ordre del dia, és a dir, que no es debatés avui perquè deien que no havien tingut temps a analitzar aquest informe. Llavors hi han hagut acusacions per part de diputats de socialistes, concretament de Cristina Maestre del PSOE, que ha dit que casualment avui doncs, s'ha començat a omplir la sala de tots els eurodiputats del PP espanyol, fins i tot alguns que no són membres de la Comissió de Peticions. Casualment avui han aparegut tots allà, ocupant llocs fins i tot que no són seus, i ha demanat suspendre aquest debat. A més, s'ha notat el clima preelectoral, ara l'escoltarem, s'ha enganxat amb la presidenta més a compte d'Alberto Núñez Feijóo. En fi, aquest és el petit tall que tenim del que ha passat.
Lo que pedimos es que se cumplan las reglas de procedimiento. Debatiremos sobre esto, no hay problema, lo haremos, a pesar de que ustedes desde el inicio están saltándose las reglas de procedimiento a su antojo. Se nota mucho que Feijóo ha metido la pata esta semana y están empeñados en cambiar el ritmo del discurso político en España. ¿Es tan evidente la estrategia,
vamos,
señores?
A la cuestión. ¿Sí o no aprueba el proyecto del orden del día? 22,
no
23,
aprobamos
23.
Que se incorpore este debate porque se han saltado las reglas de procedimiento.
Després hi ha una eurodiputada italiana, ha dit que ella era membre de la missió, ha començat a cridar i vinga, hem tingut uns 20 minuts una mica de merder fins que al final el PP ha fet servir la seva majoria i s'ha aprovat i s'ha debatut aquest informe lingüístic que va sortir ahir publicat als mitjans i que avui doncs, alguns eurodiputats doncs, han debatut sense haver-se pogut estudiar a fons.
I això per què serveix?
Doncs és un informe que al final va al ple, és a dir, és un informe que es vota primer en comissió de peticions, ara hi ha un termini per introduir esmenes, es vota al ple i aquest informe acabarà en mans de la Comissió Europea com una cosa que ha sortit del ple del Parlament Europeu i la Comissió Europea decideix què en fa. És a dir, el PP demana que això s'incorpori a l'informe d'estat de dret a l'informe d'estat de dret d'Espanya de l'any que ve, però és un informe més que acabarà en mans de la Comissió Europea perquè sortirà del ple del Parlament Europeu, però en fi, el que surt de la Comissió de Peticions moltes vegades acaba en un calaix perquè són informes que no són vinculants, que són purament, doncs, se'n porten a comissions, es debaten i s'acaben aprovant a ple, però no són vinculants i per tant moltes vegades no van enlloc.
Vale. Alguna cosa més?
Alguna cosa més, Lluís?
Ah, dèiem que bueno, hi ha hagut aquesta picabaralla i després podem escoltar, si us sembla, sí. A l'eurodiputat Toni Comín, que és qui per part de Junts ha defensat la immersió lingüística a Catalunya i també doncs, li ha recordat a la presidenta Dolors Montserrat doncs, que rebaixi el to i que la comissió de peticions aquesta té, després de 5 anys de legislatura, una reputació molt, molt baixa.
En verdad, lo que quieren es que la sociedad catalana sea una sociedad monolingüe en castellano. Porque sin la inmersión, el catalán estará retrocediendo de manera irreversible. Y para acabar, señora presidenta, de manera de verdad muy constructiva, yo le pido que haga una reflexión porque la reputación de esta comisión está por los suelos.
Això, i és veritat, perquè és que al final són comissions que haurien de ser útils i moltes vegades es converteixen en una picabaralla política i moltes vegades protagonitzada pels partits espanyols, i això és una constant que ha passat al llarg de tota la legislatura en aquesta comissió.
Gràcies, Lluís Tobar, fins aviat. Sí,
sí. Fins aviat, gràcies.
Encara no comentarem, però és que fa una estona l'Estabé Giral ens explicava que els pagesos que portaven 24 hores bloquejant el port de Tarragona començaven a desfilar. Anem cap al nord, a l'AP7, que aquí sí que poden haver-hi problemes, perquè diríem que si el port de Tarragona, la Conselleria d'Interior ho tenia controlat, he de dir que en aquesta zona de Pontós a l'Alt Empordà no ho té controlat, perquè, diguem-ho, no sap exactament com pot acabar la història. De fet, Bàrbara Julvé, de moment no tenen intenció de moure's.
No, exactament. De moment tenen intenció de quedar-se aquí fins que es mogui fitxa, no?, d'alguna manera. A veure, hi ha dues reunions en marxa, un és a Vic, amb Revolta Pagesa i amb la Conselleria d'Acció Climàtica, per arribar en aquest cas a acords amb la proposta que es va portar a la Generalitat la setmana passada. Però això té un camí. El que permetria desbloquejar i aixecar el tall de l'AP7 en aquest punt de Pontós és que Unió de Pagesos, que està en converses amb el Ministeri, poguessin tenir una reunió d'alt nivell amb el ministre Luis Planas. Si s'aconsegueix que es faci aquesta reunió, ells asseguren que després de la Fideuà, perquè ja està encarregada, plegaran veles i marxaran. Ara l'ambient, com podeu sentir, és relaxat, tranquil, han posat música, en breu començaran a
tot tallat, oi, Bàrbara, per això?
Perdona?
Tot tallat, eh?
Sí, sí, continua tot tallat, els Mossos d'Esquadra estan desviant el trànsit per diferents rutes alternatives, per vies secundàries, AP7 continua tallada amb aquests 20 tractors que ocupen la via, un centenar de pagesos en aquí, en van arribant més, i vaja, aquesta és de moment la situació, pendents de veure si es desencalla, si s'aconsegueix aquesta reunió amb el ministre Luis Planas, i si fos així, doncs els Unió de Pagesos donaria per satisfets i asseguren que aixecarien el tall, això sí, havent dinat.
Moltes gràcies, Bàrbara Julve, i una última connexió, òbviament, amb el trànsit, per saber si hi ha molts cotxes i tractors en aquests moments per la via i com està la situació a aquesta hora del matí. Anem a comptar cotxes i tractors. Hi tenim l'Àlex Huguet. Què tal, Àlex?
Hola, bon dia. Doncs sí, més afectacions sobretot, com dèieu, al nord del país, on l'AP7 està tallada en direcció a França, entre Vilademuls i Cervià de Ter, i en sentit sud, a l'altura de Borrassà, més a prop de Figueres. Per tant, les vies alternatives per recórrer tot aquest tram acumulen algunes cues, encara sobretot a la C31 entre Torroella de Fluvià i Ventalló durant 4 quilòmetres. A Tarragona també, com dèieu, els tractors van desfilant i es noten ara en la circulació a l'A27 en direcció a Valls, ara mateix circulant entre la Pobla de Mafumet i el Morell, amb algunes cues en aquest tram, però res exagerat a aquesta hora. I a banda d'això, un nou matí amb molta congestió també, que hi ha hagut als accessos de Barcelona per causes completament diferents, en aquest cas les retencions habituals d'hora punta i algunes incidències que ja estan normalitzades. Ara queden cues a la C58 en sentit sud a Sant Quirze i circulació intensa sense aturades a les rondes. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia. 2 minuts i les 11. Volies dir alguna cosa, Ferran Casas, o m'ho semblat?
No, que senzillament estaria molt bé que això, aquest informe i aquesta visita d'eurodiputats que ha promogut l'Assemblea per una escola bilingüe, doncs també tinguéssim una assemblea per una comissaria bilingüe i una assemblea per un jutjat bilingüe, que crec que seria molt interessant que aquesta comissió de peticions fes un informe sobre quina és la situació del català a l'administració perifèrica de l'Estat i en els drets dels que som catalanoparlants quan anem a una comissaria del cos nacional de policia o quan anem a un jutjat.
I jo, si em permets, també vaig fullejar ahir a la nit l'informe i vaig, em punxen i no em treuen sang. No és que sigui de part, és que és absolutament mentida. És a dir, dir que el castellà està marginat a les aules, vaja, és viure en una realitat paral·lela, com dir que és terrorisme el tsunami o dir que el gol anul·lat ahir d'en fora de joc del Leipzig, doncs estava ben anul·lat. La història l'escriu qui, realment qui l'escriu, perquè si d'aquí 20 anys algú llegeix aquest informe de política lingüística que van fer els que van vendre aquí de la Comissió Europea, doncs pot emportar-se una visió de la realitat del català a Catalunya absolutament distorsionada, perquè només cal sortir al carrer i anar a qualsevol col·legi de Catalunya, del nord, del sud,
no,
o de l'Empordà.
No és una qüestió de sortir al carrer i donar pressió.